Maricel a cel obert.
Doncs com comentàvem, després d'aquest estiu, ara ens ho comentava en Xavier, un estiu difícil pel que fa als incendis i que m'imagino que la direcció dels parcs de la Diputació doncs, deu haver fet patir, afortunadament, doncs, aquí al Garraf no ens ha tocat gaire, però que doncs, ha estat un any molt, molt, molt complicat. El responsable dels parcs de la vessant occidental, ara ho dic bé, Xavier,
sí, Joan,
dels parcs de la Diputació, Xavier Roget, bon dia de nou.
Molt bon dia.
I benvingut de nou.
Gràcies.
Doncs comencem per aquí, un estiu que ha fet patir, oi?
Sí, sí, un estiu molt difícil, en fi, qualsevol persona que hagi estat en... De fet, no solament aquí, a Catalunya, a qualsevol país de la riba sud del Mediterrani, ha fet un estiu molt, molt, molt calorós, amb un seguit de període molt llarg sense pluja, sense recuperar humitats a la nit, i per tant, en molts de dies vam arribar no solament allò que entre els tècnics es defineix com a risc alfa 2, sinó fins i tot algun dia a risc alfa 3, és a dir, màxim risc. La veritat és que aquí al Garraf, si exceptuem a l'inici de l'estiu, quan es va produir l'incendi a Vilanova, la Geltrú, a Castellet i la Gornal...
Que va tocar parc, no?
Sí, 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 sí. Va tocar un tros de parc del Garraf i un tros de parc del Foix.
Del Foix.
Que precisament ara s'estan iniciant tots els treballs de recuperació dels efectes d'aquell incendi, doncs que va afectar 600 i escaig hectàrees. I ens aventurava un inici de campanya, en fi, dramàtic, molt dur. La veritat és que després la meteorologia doncs, ha estat molt, molt adversa, però bueno, en fi, Déu-n'hi-do que ens n'hem escapat. Jo diria que, home, que la sort sempre existeix, però volem creure que també la feina i la planificació i el treball de tots els vigilants i guaites i la coordinació doncs ha funcionat prou bé per fer que les estadístiques ens donen que el nombre de conats, de situacions de risc ha estat molt important, però l'efectivitat en la prevenció planificada i per tant finalment també en l'extinció ha estat molt alta. I després les estadístiques donen uns, ja dic, si traguem de l'episodi de l'incendi de Vilanova i el Foix, si el retirem de l'estadística, doncs quedaria un any relativament bo. Si tenim en compte, com dic, les situacions tan dures de sequetat i de risc que hem viscut.
Ens comentava ara en Xavier que ara estan començant precisament aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi que va afectar doncs, 600 hectàrees, entre elles una part de parc i una part de fora de parc a la zona de Vilanova i la Geltrú. Ja no tant els mecanismes de prevenció i extinció que evidentment han anat evolucionant molt en el temps, però les tasques de recuperació de després d'un incendi, en Xavier va viure com a director doncs dos grans incendis al parc del Garraf els anys 92 94, i 96
el més greu.
Sí, 94. Han canviat ha canviat també amb el temps com el que es fa després de l'incendi.
No, a veure, tècnicament no. Tècnicament les coses, a veure, en aquests 20 anys, si voleu, tampoc estàvem, diguéssim, tan malament tècnicament fa 20 anys i per tant no podem evolucionar molt més. El que sí que és cert és que depèn molt de quan es produeix l'incendi. En l'època de l'any depèn molt, recordeu que l'any 94 l'incendi es produeix a la primavera, depèn molt de la intensitat de l'incendi, de quin tipus de vegetació afecta, de en quin tipus de sol i vessant afecta l'incendi. Tot això fa que tècnicament finalment s'aconsellin un sistema o un altre. Depèn molt de si les espècies afectades per l'incendi són espècies que tindran capacitat de rebrotar per si mateixes. Depèn molt si tindran capacitat de germinar a partir de les seves llavors. Depèn molt, per tant, també moltes vegades de l'edat de la planta que s'ha afectat, que ha quedat afectada per l'incendi. En tot cas, una primera mesura és la de retirar en lo possible el material llenyós, fustaner, que pugui tenir un valor en el mercat, i també retirar aquell que pugui no tenir valor en el mercat, tot i que tindrà un altre preu, un altre cost. I després valorar tècnicament quina d'aquestes masses podrà per si mateixa, i per tant ens limitarem a vigilar-la, a seguir-la, a observar-la, a veure si l'evolució natural és l'esperable o no, per haver-la d'ajudar després, o sabem d'entrada que aquesta massa no podrà tirar endavant per si mateixa i hem necessàriament d'actuar-hi. Tot això segueix tenint en compte fa 18 anys i ara, i a partir d'aquí es treballa. És evident que hi ha algun element segurament de mercat, no tècnic, que ens fa pensar en la possibilitat de treballar avui en dia més respecte a la utilització d'algun material d'aquest llenyós afectat per un incendi a l'hora de tractar-lo com a biomassa, com a possible biomassa per generar posteriorment energia. I això avui dia es té més en compte, hi ha més possibilitats que fa alguns anys.
Recordem fins i tot fa 18 anys que es va fer aquelles proves de sembra aèria, sí, sí. I tot això es continua portant a terme, o es planteja la possibilitat de... no estem parlant exclusivament del cas de Vilanova, oi? Perquè això m'imagino quan de valorar els tècnics, però es continuen portant a terme actuacions com les que es van fer fa 18 anys?
L'actuació de la sembra aèria fa 18 anys va ser una actuació pionera. En l'estat espanyol no hi havia cap experiència i va ser aquí que varen proposar aquella actuació, que va anar molt bé. Si algú té l'ocasió de caminar, de passejar per aquelles zones d'Olivella, on va haver-hi aquell darrer gran incendi, i veu totes aquestes masses que van despuntant, que van creixent després d'aquests anys, és fantàstic i omple d'alegria veure com allò torna a despuntar. Aquella tècnica és una tècnica que és i encara molt vigent, i s'ha anat fent després en altres indrets de l'entorn mediterrani a partir de grans extensions dins de grans incendis, perquè possibilita una rapidesa d'execució, una velocitat d'execució molt alta, i abarateix molt uns costos que fets amb un altre sistema serien pràcticament inviables, impossibles. Però això, com passa sovint en les teràpies, si m'ho permeteu l'exemple, no són vàlides sempre i en qualsevol circumstància, depèn molt. En el cas del Garraf era una situació fantàstica per intentar-ho, i ho vam intentar i ho vam executar i va anar molt bé. Si no, allò, recordo l'incendi del Garraf d'aquell any 94 va afectar 4.300 hectàrees, us parlo de memòria, era impossible abordar el cost de 4.300 hectàrees, absolutament inviable. I això ens va permetre en algunes d'aquestes 4.300 hectàrees, en més de 1.000, actuar d'aquesta manera. I parlo de 1.000, estem parlant del 20-25% de l'afectació ens permetia intentar actuar d'aquesta manera. Però bueno, clar, depèn de cada cas, depèn de cada cas.
La qüestió és que en 18 anys probablement s'ha avançat, oi, en l'estudi, en l'execució d'aquest tipus,
sí,
de pràctiques.
Sí, ara avorriríem els oients de dir tècnicament si encapsular, si micorritzar la llavor, però sí que vam també aprendre molt d'aquella execució.
De fet, hem aprofitat els incendis per per parlar una miqueta d'història, i és que la història la podem lligar amb una efemèride, i és que el parc arriba als 25 anys.
Sí, se'ns ha fet...
A dir, bodes de plata.
Se'ns ha fet una mica major d'edat i està molt bé. Sí, el parc compleix aquest any 25 anys de vida, 25 anys d'existència, 25 anys de projectes, d'històries, de col·laboració. En aquest sentit, destacar no solament la col·laboració institucional de tot el món local, de tots els ajuntaments i governs municipals que han fet possible anar tirant endavant la vida d'aquest territori, sinó sobretot destacar la participació de la societat, de totes les entitats. El mateix Jaume Tutusaus participa activament en la comissió consultiva.
Joan.
Sí, Joan. Participa en aquesta comissió consultiva, aquest encontre de les entitats que representen tot el territori i que van dia a dia provocant, escoltant, opinant, actuant, i això penso que és la millor de les coses que podem extreure d'aquests 25 anys d'història. Segurament el territori Garraf Park és un territori que fa 25 anys era igualment estimat per les persones que viuen en aquest territori, però el valor afegit que se li ha anat aportant després d'aquests 25 anys penso que incrementa també el valor a les persones que no viuen i que no coneixen, que no aprecien tant com un nascut, com una persona que viu aquí, que s'estima la muntanya pam a pam, i això és molt important. El Garraf avui dia és conegut arreu de Catalunya, és conegut, recordo, fa molts anys que es deia, no, el Garraf és aquell territori desconegut, ignorat, que hi ha més enllà de la carretera de les costes del Garraf, aquell forat negre que ningú coneix i ningú... Doncs home, això ja no és així. I el Garraf és un territori conegut i reconegut, no solament al nostre país, sinó també fora del país. El Garraf ha pogut anar arreu d'altres estats europeus i avui dia forma part de les taules de treball, ha estat pioner en molts de temes, en moltes qüestions, des del punt de vista cultural, des del punt de vista tècnic. Ara parlaves d'aquesta tècnica de la sembra aèria, doncs aquí es va posar en pràctica i després va ser traslladat a congressos internacionals sobre tractament de l'erosió del terreny. Aquí s'han fet projectes tan complexos com la recuperació de l'abocador de la Vall d'en Joan, en el que el parc hi va ser molt present, temes complexos com el tractament de pedreres, tractaments, és a dir, conflictes urbanístics molt, 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 molt pesants. Com poder-los abordar des de l'administració local, en aquest cas. Temes culturals com desenvolupar un centre d'art, com és el cas de Vallgrassa, programes culturals com és el Viu al Parc, és a dir, ha estat un espai de proposta molt activa que després, al llarg dels anys, ha estat conegut i reconegut per altres gestors d'espais naturals de tota la Mediterrània i en general de tot el món.
Aquest aniversari serà un bon moment per fer una mica de parada i mirada enrere?
Sempre és un bon moment per aturar-se. Moltes vegades no tenim... El dia a dia ens porta aquest estrès de treballar pels problemes més immediats i ens dona moltes vegades poc espai i poc temps de reflexió, i normalment a vegades intentem commemorar alguna efemèride, algun fet concret, per això, per fer memòria. Commemorar significa fer memòria junts, i per tant segurament és un bon moment per fer memòria junts de què ha estat tot aquest procés, amb totes les seves dificultats, errades, virtuts i oportunitats, però sobretot per lo més important, ens serveix mirar endarrere per projectar-nos cap endavant. I això serà segurament un bon moment per fer-ho a partir d'aquests moments.
El parc, de fet, va néixer en el seu dia bàsicament com un element urbanístic, un element de protecció urbanística, però no deixa de ser un element de legislació urbanística també. Òbviament, tot el que ara ens estava explicant en Xavier ha excedit bastant, doncs, aquesta, diguem, intencionalitat primigènia que tenia el parc a l'hora de només protegir, simplement protegir de la, doncs, urbanització, un entorn natural com és el Garraf. En Xavier, a més, va ser el segon director, ara abans li preguntàvem, va ser el segon director de l'espai, i de fet és el director que més anys hi ha estat 14 anys director del parc del Garraf. Com ha anat evolucionant aquella idea inicial d'una mera protecció, doncs, d'un entorn natural per una legislació urbanística o per prevenir, doncs, una expansió urbanística cap a l'interior de l'espai natural, cap a això, cap a propostes culturals, cap a programes com el Viu al Parc, cap a fins i tot, a part del tema de les investigacions que també ens has comentat, cap a, doncs, aspectes internacionals com el tema, i ara també ens comentaràs que veu anar l'Alguer ara aquest estiu, etc. És a dir, com com ha estat l'evolució d'una idea doncs, més restringida a doncs, tota aquesta sèrie. Encara recordem allò del taburet de les tres potes, que em sembla que un dia també en aquest espai ens ho va explicar en Xavier. Una miqueta com ha anat evolucionant dintre doncs, d'aquest procés en el qual doncs, en Xavier també hi va ser molt participant.
Doncs d'una manera molt natural. És a dir, la idea de la protecció estricta dels anys 70 i 80 necessària perquè els conflictes, com tu deies, urbanístics eren prou greus i a vegades semblaven gairebé irreversibles, ha anat fent veure que hem de passar o havíem de passar en aquell moment d'una necessària protecció més passiva a una gestió activa. I m'explico. No podem només treballar a la defensiva, si em permeteu un símil futbolístic, sinó que la millor defensa segurament és un bon atac. I em permeteu allò, fer aquesta caricatura una mica barcelonista. La pressió a dalt. I no ho dic en un sentit negatiu, agressiu, ho dic en un sentit constructiu. El territori, si és viu, s'ha de gestionar, i gestionar significa aquesta cerca de complicitats, de no podem tractar una qüestió únicament veient aquesta qüestió. Totes les coses tenen implicacions i contactes, i no podem només treballar el territori des del punt de vista d'afrontar doncs els incendis forestals i només fent vigilància, o només treballant per tindre disposar dels millors recursos possibles per l'extinció de l'incendi. Haurem de treballar en prevenció, però treballar en prevenció significa treballar en cooperació i en col·laboració, no la podem fer nosaltres sols. Si treballem en prevenció, hem de pensar que la millor prevenció és la d'un territori que és capaç de defensar-se per si mateix, i per tant és un territori que ha de ser conreat, divers, perquè si tenim una massa uniforme, extensa i indefinida de pineda, allò és una bomba. El millor segurament serà que tinguem aquella massa de pineda i al costat d'un conreu d'una vinya i al costat un alzinar i al costat... I això ja en si mateix és un territori que ja es defensa molt millor. Però si volem la vinya, hem de parlar amb un pagès, perquè aquella vinya sola no viu. Hi ha d'haver-hi algun pagès. I si hi ha d'haver-hi algun pagès, aquest pagès ha de poder viure d'això. I per tant hem de pensar en fer parc a taula. Però perquè la gent ho apreciï, segurament hem de fer que la gent s'estimi aquest territori. I per tant hem de carregar-lo o tornar-li a posar... cultura, és a dir, vinculació de l'home i estima de l'home pel territori, que això és la cultura, i fem el viu al parc. És a dir, és aquesta visió tan sistèmica, aquesta visió tan general, que amb totes les dificultats, mancances i errors, humilment intentem anar treballant. I fixeu-vos que al principi parlàvem d'incendis, i hem acabat parlant del viu al parc. I dius, què tindrà que veure el viu al parc i els incendis? Doncs sí, doncs com que és una cosa que o la pots veure tota junta i intentar afrontar això, o en el fons t'equivocaràs, perquè intentaràs actuar per un lloc i tindràs un escape per un altre.
Ha costat difondre aquesta
idea? Aquesta és la idea d'evolució del parc de 25 anys.
Ha costat difondre aquesta idea?
Sí, potser sí. Però jo diria que aquest és el repte i aquest és el goig. I aquest és el gaudi de gestionar territori, que és tan complexa que és riquíssim. I per tant és fantàstic, és meravellós. Amb totes les dificultats, normalment les persones tenen una tendència natural a veure la realitat des del nostre punt de vista, i no pot ser d'altra manera, perquè som uns. Però disfrutar el repte de que tu i jo puguem discutir, estan oberts a veure que només la realitat vista per tots dos serà millor que la que tu i jo veiem junts per separat, això és fantàstic. Segurament és... mireu, hi ha una frase que sovint em ve al cap quan parlem de coses com les que estem parlant ara, d'una mica, deia, si vols anar molt de pressa, vés-hi sol, però si vols anar molt lluny i hem d'anar junts. I anar-hi junts significa sovint sortir més tard, perquè ens hem de posar d'acord i ens discutim i no ho veiem bé i no ho veiem igual. Però al final, quan aconseguirem posar-nos d'acord, anirem més lluny, perquè no ens hi posarem pals a les rodes. Si tenim una visió molt singular, molt egocèntrica, molt individualista, doncs sortim de seguida. Però no, i els entrebancs venen ràpid. Bueno, aquesta visió de dir, bueno, allò, poc a poc i bona lletra, jo penso que és la visió dels gestors del parc, amb totes les dificultats, però això és un repte, això és fantàstic, això és meravellós. A vegades te'n vas a casa molt carregat de coses al cap, però aquesta és l'alegria. Sí.
Un parc com el del Garraf es gestiona molt diferent que altres parcs de la Diputació, com poden ser, jo que sé, el del Montseny o el del Montnegre o...
No, la filosofia és exactament la mateixa. I la realitat és extraordinàriament diferent, i això és fantàstic. Diguéssim que l'enfoc filosòfic, ideològic, si m'ho permeteu, és el mateix. És de només amb la complicitat, només des de la col·laboració del territori, és possible anar avançant petites solucions de les dificultats de cada dia, que són canviants perquè són vives. No gestionem territoris morts, gestionem territoris vius. I això és extraordinàriament complex, difícil i fantàstic. Després, la realitat, com que és diferent, doncs fa que ho abordis finalment en el dia a dia amb estratègies petites i concretes diferents, però la idea és la mateixa. És una xarxa de parcs, i la riquesa de la xarxa és que ho afrontem des d'un punt de vista de tots junts, amb una idea, remant.
I les inquietuds de les entitats del territori, que ara ens comentava en Xavier, que es poden trobar els gestors dels parcs de la Diputació, el Montseny o el Montnegre i el Garraf, són molt diferents, també?
No, en general les inquietuds són les mateixes. Les inquietuds són el respecte, el tenir en compte, aquestes coses singulars, aquests fets singulars. Quan el gestor, permeteu-me, que sembla que estiguem dibuixant un perfil d'un tecnòcrata que no té cor i que és una mena de robot.
Sí, podem utilitzar un sinònim, gestor?
No, a mi ja m'agrada.
Doncs ja està.
A mi ja m'agrada, però a vegades sembla que tingui aquesta connotació.
Ho entenc.
Si el gestor és vist com aquest pretén treballar, com un col·laborador, és fantàstic, però clar, s'ho ha de mereixer ser vist com un col·laborador, perquè és capaç d'escoltar, és capaç de parlar i és capaç d'anar construint. Si el tecnòcrata, aquest gestor tecnòcrata, és vist com una persona aliena, que en el fons no acaba d'estimar-se i viure amb respecte a l'opinió de les milers i milers de sensibilitats que hi ha en el territori, doncs ho té molt complicat.
Jo diria que l'espai ja hi era, el parc hi va arribar després d'haver-hi l'espai, i per tant els gestors d'aquest parc, doncs també, diguem, sí, entre cometes, són nouvinguts en el territori. Ara ja no,
són
però
vistos.
En el seu dia van ser vistos com a nouvinguts.
Clar, i ho eren. Sí, i ho eren. El que passa és que allò... Bueno, la capacitat de treballar junts no ve determinada per una certa puresa de sang.
Això, sens dubte,
sinó que,
home, faltaria més.
Clar, és a dir, mira, abans parlaves dels 14 anys que jo vaig treballar com a director del parc. Doncs, home, a mi m'omplia de força i d'energia el fet de poder un vespre estar-me 3 hores parlant amb un masover o amb un propietari o amb algú d'un problema concret i particular, de com podíem fer per arreglar-li una dificultat, perquè en el fons aquesta cosa que des de molt lluny podia ser vist com una anècdota, en el fons era la vida del dia a dia, era la realitat. I això moltes vegades et feia entendre que aquell territori no era una massa forestal o geològica o biològica complexa, que també, sinó que allà dintre hi havia persones que tenien dificultats i problemes, i a vegades dificultats de comunicació amb l'administració. Bueno, entrar en aquest dia a dia fa que al llarg del temps puguis entendre millor un territori, i si l'entens és quan tu pots donar-li una petita resposta per millorar-ho. Si no l'entens, difícilment t'equivocaràs molt, segur.
25 anys després, el parc ha complert els seus objectius fundacionals?
Mai, 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 mai. No, no, això és Ítaca. Mai, mai, mai s'aconsegueixen els objectius. Com ho deien aquell, mai, mai digues mai, i jo ho acabo de dir tres vegades, No, no, si més no, jo humilment penso que no, que no, que ens queda molt camí per fer. Si, possiblement perquè si l'haguéssim aconseguit, què faríem ara? Mantenir-lo? Però no, ara ho dic en sèrio. És un anar avançant cap a un objectiu, cap a una visió que la veiem, que l'observem, que la realitat del dia a dia ens va empenyent com si fos un vaixell que té vents que et van canviant el rumb, i que fa que tu tornis a intentar allò, adreçar una mica el timó per tornar a veure aquell objectiu. I així anem passant ports i anem passant etapes.
I ara amb la crisi, amb menys veles.
I tant, i tant. Ara amb menys veles i amb vents que bufen en contra. Al revés, El que es tracta és de, com ho deia aquell, navegar al pairo quan hi tormenta. És dir, bueno, quan la tormenta és molt forta, a vegades el més intel·ligent no és picar de caps contra una paret, sinó baixar el drap, baixar la vela i aguantar el temporal sense perdre el rumb d'on te vols arribar, perquè no et destrueixin la nau, i saber estar molt atent que quan passi la tormenta hauràs de tornar a aixecar la vela i tornar a navegar. Bueno, hem fet un similar que ens ha quedat una mica poètic, oi, Joan? Però bueno, la realitat és aquesta. Sí, sí, la circumstància dels parcs naturals no és aliena al país, i tenim dificultats i disminucions de pressupostos i dificultats de... Evidentment no incrementem plantilla, sinó que es disminueix perquè quan algú jubila no es reposa la plaça. Però déu-n'hi-do, mireu, aquest any amb tot, doncs, capítols tan importants com ho parlàvem, la prevenció, la campanya de l'exposició de prevenció, si per l'any que ve el pressupost es mantindrà perquè es considera un tema clau. En el fons, en la proposta inicial de pressupost no estem baixant més enllà del 7-8% del pressupost, el qual és fantàstic i meravellós. I això no seria possible si no hi hagués el suport de les institucions, dels governs municipals que recolzen la gestió del Parc del Garraf, i si no hi hagués el suport de les entitats que segueixen reforçant el de dir no tragueu el peu de l'accelerador en la gestió d'aquest territori. No podem anar endarrere. I això ens obliga als gestors, a aquells personatges que estan per aquí en el dia a dia, doncs intentar fer mans i mànigues com una mestressa de casa, de dir, a veure, tu amb un duro menys, però segueix-me fent un bon sopar. Doncs mira, fem el que podem.
No desapareixerà cap programa?
No. Ja us ho dic, amb un duro menys, però segueix fent sopar. No desapareixerà cap programa. Intentem, per descomptat, mantenir els programes, mantenir l'eficiència i la gestió amb més creativitat i amb més forces i amb més hores i amb més col·laboració. És a dir, moltes vegades hi ha moltes coses que s'acaben fent no només perquè els gestors fem mans i mànigues i siguem fantàstics, sinó perquè tot aquell altre món que col·labora en el dia a dia hi posa també el coll. Si no, no seria possible. Bueno, tots hi anem posant el coll. Espero que ens quedi coll per aguantar, a tots plegats, però aquí estem, aquí estem.
Doncs aquest any, com dèiem, el Parc del Garraf fa 25 anys, 25 primaveres, podríem dir, i per tant doncs anirem veient també aquest logotip dels 25, oi? En tota la propaganda. De fet, avui doncs en Xavier ens ha portat el fulletó, el llibret de propostes per aquesta tardor del programa Viu al Parc, que, doncs, saben, és un conjunt d'activitats que inclouen fins i tot la festa major del parc, etc, obertes a grans, a petits, a famílies i a persones allò individuals que vulguin, doncs, apropar-se no només al parc del Garraf, sinó també, doncs, als diversos parcs de la Diputació de Barcelona.
Sí, sí, així és. La 19a edició de Viu al Parc d'aquests 25 ja fa 19 que es du a terme aquest programa cultural de Viu al Parc. és fer-lo viure i viure'l a dintre. Fantàstic. A mi no, em sembla que el nom segueix sent immillorable. Convidar a totes les persones que ens escolten i a les que no ens puguin escoltar avui que el disfrutin, recordar que el dia 4 de novembre se celebra la gran festa major del parc. Com aquests últims anys, en la unió d'aquests tres territoris, Garraf, l'Èrdola i el Foix, la gran festa major del parc es fa al conjunt monumental d'Olèrdola, al Museu d'Arqueologia d'Olèrdola, el dia 4 de novembre, si no m'equivoco, serà la festa. I hi han moltes altres activitats de poesia, de teatre, de cultura, de música en general, en fi, fantàstic.
És tot consultable a través de la web. De fet, hi ha una web específica del Viu al Parc, diva.cat/viualparc, o si no, doncs poden consultar tota la informació també a la mateixa web del Parc del Garraf, que sempre diem que és el mateix, que com el nom és tan difícil, doncs el més fàcil és anar a diva.cat també, diva.cat, i aleshores buscar parcs naturals i buscar el Parc del Garraf, que és la manera més fàcil d'arribar i que no diu un nom molt llarg. I ens comentava també en Xavier abans de començar que ara darrerament també heu passat per l'Alguer.
Sí. De fet, ja fa alguns anys que arrel de del desenvolupament del programa de la poesia als parcs, un altre programa pioner que va néixer al Garraf i que s'ha anat estenent i que en aquests moments no solament es desenvolupa, es fa, es celebra aquesta sèrie de recitals de poesia en els parcs que gestiona Diputació, també es fa arreu de Catalunya, es fa al parc de l'Alt Pirineu, es fa al parc del Delta de l'Ebre, gestionat des d'aquí. Doncs també ha tingut incursions en altres països, ha anat a França, ha anat a Itàlia, i ja fa molts anys que anem sempre cada estiu amb aquest projecte a l'Alguer, a la ciutat de l'Alguer. En allà hi ha a l'illa de Sardenya evidentment molts parcs naturals i parcs nacionals. El més proper a la ciutat de l'Alguer és el parc de Porto Conte, i arrel del coneixement i del reconeixement i del vincle no solament entre territoris d'espais naturals protegits, sinó de la llengua que ens agermana, del català, doncs aquest vincle s'ha anat reforçant fins a l'extrem de que aquest estiu s'ha produït doncs unes reunions de treball en concret va ser amb l'alcalde de l'Alguer, el nou alcalde de l'Alguer, una persona molt sensible a la cultura catalana, i s'han produït propostes de treball molt concret, entre elles agermanar el parc de Porto Conte amb el parc del Garraf, establir protocols de col·laboració entre la ciutat de l'Alguer i Diputació de Barcelona. Penso que ens obrirà noves portes d'anar fent intercanvis culturals, intercanvis professionals, tècnics, i tot això és fantàstic, és molt bo. Unir-nos una altra vegada més, treballar junts davant de les dificultats, perquè ells també tenen moltes dificultats econòmiques. Itàlia no està exempta de dificultats pressupostàries enormes, però bueno, més que mai això ens porta a treballar junts, a fer força junts per aguantar el temporal.
Què tenen els nostres cosins italians que ens puguin aportar i que els hi podem aportar nosaltres amb ells?
Ai, quina pregunta. Sobretot el que ens podem mútuament donar és la voluntat de treballar junts. Jo diria que en general, amb aquests cosins italians, en especial amb aquests germans algueresos, ens uneix molt una determinada visió del territori. I la nostra visió més mediterrània, segurament que no pas saxona, anglesa, alemanya, a vegades d'aquests territoris, és que nosaltres sempre hi tenim present l'home en el territori i a la cultura, per tant, en el territori. I dibuixem, quan estem junts, sempre projectes, idees que posen a la persona en la idea del treball que volem fer. Com un projecte de posar en valor el paisatge i la conservació d'aquest paisatge, impossible sense l'home, perquè el nostre paisatge és un paisatge cultural. Aquesta és una idea que ens uneix molt i que ens fa sentir a gust i còmodes a l'hora de projectar coses, a diferència de vegades d'altres qüestions o altres projectes que segurament són també molt tècnics, també molt professionals, però no tenen en compte això quan treballem amb companys alemanys o anglesos o d'altres països. Això ens fa, aquesta proximitat en la idea, ens fa treballar a vegades projectes molt concrets d'una manera molt ràpida perquè ens entenem de seguida. No ho sé, estaria buscant ara exemples concrets, però no és el mateix treballar un projecte per reforçar la biodiversitat del paisatge tenint en compte la vinya i per tant l'home i per tant el producte cultural que no pas amb un anglès on a la vinya li queda una mica distant.
En qualsevol cas, els propers mesos hi haurà més relacions, entenem.
I tant.
La relació, de fet, entenem que també és fluida.
És molt fluida. Mireu, ens acompanyen el proper 21 d'octubre a Posi els Parcs a Olèrdola. Vindrà una representació a Carlos Secchi, diputat al Parlament de Sardenya, el president de l'Obra Cultural Algaresa, seran presents aquí, ens acompanyaran al Castell d'Olèrdola, al Parc d'Olèrdola, en aquest acte de poesia.
D'acord. Doncs hem començat recordant aquesta celebració, de la qual anirem parlant, entenem, els propers mesos, els 25 anys del Parc del Garraf, i sobretot doncs això, aquest programa Viu al Parc, que arriba ja a la 19a edició, va començar el Garraf, ara de fet s'estès per altres dels parcs de la Diputació, tota la informació a la pàgina web de la mateixa Diputació. I aquestes visites dels... els he definit així, cosins italians, oi? Que doncs, han permès que, entre altres coses, s'enforteixin les relacions del Parc del Garraf amb el Parc de Porto Conte, al costat de l'Alguer. Xavier Rogent, moltíssimes gràcies.
A tu, Joan, i a tots els que ens escolten.
I, doncs, fins a una propera ocasió.
Fins la propera, Joan. Gràcies, bon dia.